Les 8 del matí, molt bon dia.
Bon dia per portar una capelina. Més pluja per aquest dijous.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Dijous 7 de novembre del 2024, ara mateix a la Bisbal hi tenim 18 graus, a Palafrugell 17 i a Torroella de Montgrí 17 graus. Avui s'espera un dia amb inestabilitat meteorològica al Baix Empordà, amb cel tapat i plugims intermitents que localment poden deixar acumulacions importants en poca estona. Avui les temperatures sense grans canvis, als voltants d'aquests 18 graus, i vent de llevant que remourà una mica amb mar de fons. Avui al Supermatí explicarem que les policies de Palamós i de Palafrugell també s'han desplaçat al País Valencià per donar suport a les tasques de seguretat i control del trànsit als municipis afectats per les riuades. Us avançarem també els treballs de manteniment que està fent el Consell Comarcal a l'entorn del dolmen de la Cova d'Andaina per garantir que l'espai es mantingui en les millors condicions, i descobrirem les novetats que ha incorporat aquest any al catàleg de caganer.com, amb més de 50 figures de personatges populars de diferents àmbits. Són les 8 i 2 minuts, pràcticament. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem l'Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, per parlar sobre la necessitat de revisar els plans urbanístics en zones de risc d'inundació a la Costa Brava. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, abans però saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola Dani, molt bon dia.
Ferran Castelló.
Hola, bon dia.
I Carla Saló.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tres agents de la policia local de Palamós han viatjat a València per ajudar els municipis afectats per les riuades.
Ahir al matí van sortir cap a València tres policies locals de Palamós per col·laborar en les tasques de suport als municipis afectats per les riuades. Els agents s'incorporen a un grup de policies gironins que ajudaran en tasques de seguretat i control del trànsit. Paral·lelament, Palamós ha activat iniciatives solidàries per recollir materials i ajudar les persones damnificades.
La policia de Palafrugell ha anat a València, al País Valencià, a col·laborar amb drons, amb la seva unitat de drons en les tasques de rescat.
Des d'aquest dimarts, agents de la unitat de drons són a la localitat de Catarroja, a la comarca de l'Horta Sud, i se n'hi afegiran 12 agents voluntaris. En total seran diversos caporals, policies i dos vehicles per ajudar les unitats d'emergència locals. Els agents de Palafrugell seran al territori afectat per les fortes inundacions durant les pròximes setmanes, mentre hi siguin necessaris. Estan equipats amb material de primers auxilis i rescat.
A Palafrugell també l'Ajuntament ha començat a treballar per obrir i mantenir franges perimetrals per prevenir els incendis. Els treballs van començar l'octubre i s'acabaran al gener del 2025. L'objectiu és reduir el risc de propagació del foc dins i fora de les zones habitades. Les actuacions es fan a Calella, Llafranc i Tamariu amb fons europeus. I la Cambra de Comerç de Palamós aposta per la intel·ligència artificial per impulsar l'emprenedoria i la competitivitat.
La Cambra de Comerç de Palamós ha llançat un curs avançat d'intel·ligència artificial aplicada a l'emprenedoria en format online i amb una durada de 30 hores. L'èxit d'aquesta iniciativa segueix la bona acollida dels cursos presencials d'intel·ligència artificial que s'han anat fent al llarg d'aquest any.
L'alliberament de 220 tortugues d'estany a les ribes del Ter des del 2015 ha permès que neixin cries d'aquesta espècie en l'àmbit natural.
Ho ha explicat la directora del Consorci del Ter, Teia Puigbert, en una entrevista al Supermatí. Tot i això, ha recordat que cal mantenir aquests espais naturals en bones condicions i nets de deixalles perquè aquesta i d'altres espècies puguin viure en aquest hàbitat en bones condicions.
El Consell Comarcal impulsa accions de preservació a l'entorn de la Cova d'Andaina.
Aquestes tasques inclouen desbrossament, neteja i condicionament per garantir que l'espai es mantingui net i enjardinat. Els treballs es realitzen les brigades del Centre Especial de Treball Tramuntana.
La Cova d'Andaina, ubicada a Romanyà de la Selva. I caganer.com amplia el seu catàleg fins a les 700 figures, amb personatges nous com Dani Olmo, Miki Núñez o Jimi Hendrix.
També hi podem trobar figures de personatges de cinema i televisió, com Buzz Lightyear de Toy Story o la Fiona de Shrek. El catàleg de caganer.com incorpora així mig centenar més de noves peces de personatges representatius del món de la música, la comunicació, l'esport i el món digital, entre d'altres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Quan són les 8 i 5 minuts, del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses, Kamala Harris ha reconegut públicament la seva derrota davant de Donald Trump a les eleccions. Tot i això, afirma que continuarà lluitant pels valors de la seva campanya. Quatre membres d'una família de Catarroja han estat trobats amb vida després de 8 dies desapareguts per la DAN al País Valencià. Un cosí seu va compartir fotos a les xarxes i una usuària d'Instagram els va reconèixer. Augmenten a 3 els detinguts pels atacs als cotxes de Pedro Sánchez i els escortes durant la visita a Paiporta. Els 3 homes, acusats de danys i desordres públics, els van identificar gràcies a les imatges de l'incident. A Catalunya, la Generalitat vol revisar la composició nutricional dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, proposa una nova llei d'alimentació que limitarà les decisions de les associacions de famílies sobre els aliments en els menjadors. El Tribunal Constitucional ha avalat l'ampliació a 26 setmanes del permís per naixement per les famílies monoparentals. Considera que fins ara es discriminava els infants amb un sol progenitor. Noves víctimes d'Íñigo Errejón estudien a unir-se per presentar-lo o denunciar-lo per violència sexual. L'actriu Elisa Mulà va presentar una denúncia pública i judicial contra el polític. I el Consell de la República dimiteix en bloc i convoca eleccions després que Carles Puigdemont assumeixi la presidència de Junts. I ho fan després que una auditoria hagi detectat despeses no justificades de Toni Comín. Moment de treure el cap per la finestra per saber quin temps fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Molt bon dia.
Portem 10 dies amb temps de tardor, força plujós. Què esperem avui?
Seguim amb la inestabilitat i el temps allevantat. Avui dijous, nova jornada de cel tapat i precipitacions intermitents, d'anar fent, però que localment poden deixar acumulats importants en poca estona. Temperatures sense canvis, poca diferència entre el dia i la nit, valors al voltant dels 18 graus. A la mar seguirà el vent de llevant, no gaire intens, i a poc s'anirà remenant la mar de fons. Demà divendres continuarem amb núvols i algun ruixat.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
El comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia en Miquel 40.
Aquesta setmana el meu admirat Andreu Paneque ha publicat un article a Ràdio Capital on es fa seva la frase «Només el poble salva el poble». Aquest lema, que emergeix arran de la solidaritat desbordant per ajudar les víctimes dels recents aiguats a València, posa de manifest el desencís popular cap a la classe política. Paneque assenyala amb encert la distància que sovint separa la ciutadania dels seus governants, sobretot quan la resposta institucional és inexistent o insuficient davant de crisis greus. I sobretot amb l'aparició de voltors de l'extrema dreta que busquen capitalitzar la desgràcia. Però aquesta afirmació, tot i la seva contundència i noblesa, mereix una reflexió més profunda. Si acceptem que només el poble salva el poble, també cal preguntar-nos què passa quan aquest mateix poble, mitjançant el seu dret a vot, tria lideratges que des d'una perspectiva progressista o fins i tot democràtica poden semblar lesius o perillosos. Aquí rau la paradoxa de la democràcia. Un exemple clar és la victòria de Donald Trump als Estats Units. L'electorat nord-americà ha decidit legítimament donar suport a un lideratge ultra i populista que va acabar desafiant moltes de les normes establertes per la mateixa democràcia. La pregunta, doncs, és inevitable. Si el poble és sobirà, ho és també quan, i entre cometes, vota malament? Aquesta situació em recorda la història de Caius Marcius Coriolanus, un general romà que al segle V abans de Crist, després d'una militar trajectòria brillant, va ser proposat per ser cònsol. Tanmateix, Coriolanus es va negar a fer el que era habitual, que és mostrar-se humil davant del poble i buscar-ne el seu suport. La seva actitud arrogant i el menyspreu cap a les classes populars va desencadenar una crisi que va culminar amb la seva expulsió de Roma. El cas de Coriolanus il·lustra com el desdeny cap al poble pot portar també a la seva pèrdua de poder, però també mostra com la manipulació política pot acabar convertint un heroi en un enemic públic. Aquesta història planteja una lliçó. El poble té el poder de triar i de castigar els seus governants, però aquest poder no és infal·lible. Així com el poble pot mobilitzar-se de manera admirable per ajudar-se mútuament en temps de crisi, també pot escollir líders que actuïn contra els interessos comuns. Per això cal posar èmfasi en el paper de la democràcia com a eina de fiscalització i de control. La força del poble rau en la seva capacitat de votar i, si cal, de castigar els polítics que no responen les seves necessitats. És tentador, en moments d'indignació, recórrer al populisme per exaltar el poder de les classes populars per sobre de la política institucional. Però aquest enfocament porta el risc de deslegitimar la mateixa democràcia. Si afirmem que només el poble salva el poble sense tenir en compte les complexitats del sistema democràtic, podríem acabar justificant decisions col·lectives que perpetuen lideratges nocius. La solució, al meu parer, no passa per abandonar la política institucional, sinó per reforçar-ne els mecanismes de control i de responsabilitat. El poble salva el poble, sí, però ho fa votant, exigint transparència i responsabilitat als seus representants. En un moment en què el descontentament ciutadà sembla generalitzat, és imprescindible recordar que la democràcia no és només un dret, sinó és també una responsabilitat. Personalment estic força convençut que si avui se celebressin eleccions al País Valencià, és molt probable que els actuals governants tornessin a guanyar malgrat la seva ineficàcia en la gestió dels aiguats. Aquesta possibilitat ens obliga a preguntar-nos si realment estem disposats a acceptar els límits de la voluntat popular o si, pel contrari, hem de treballar per garantir que aquesta es tradueixi en un sistema polític més just i més eficient. La democràcia és imperfecta, però és l'única eina que tenim per intentar que el poble no només se salvi a si mateix, sinó que ho faci d'una manera duradora i equitativa.
Gràcies, Miquel. De seguida, al Supermatí, Eduard de Ribot, portaveu de SOS Costa Brava. Avui, la cançó del dia, us presentem L'amor no cau del cel. Ha sortit els últims dies, és una nova cançó de Sopa de Cabra, formarà part del nou disc de la banda, que es publicarà el 15 de novembre, i en aquest cas hi participen i col·laboren la pianista de Palafrugell, Clara Peia, i la cantant Anaïs Vila.
De sorra, els ulls la sal d'un vers, el cap una ventada que el mar desfà i s'emporta. La vida és un sonet, la mort un caligrama. L'amor no cau del cel. Fosques, el dia és el seu dol, neix la darrera estrofa.
Els nous desitjos muden allò que ja hem tastat, però l'ànima perdura.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Som al Supermatí. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Federació SOS Costa Brava demana a la Generalitat i als ajuntaments de la Costa Brava que revisin els plans urbanístics en zones de risc d'inundació. L'objectiu és evitar noves construccions en àrees vulnerables. Aquesta petició arriba arran de la recent Dana, a València, que ha posat en evidència els riscos de construir en espais naturals exposats. Per parlar-ne ens acompanya l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Bon dia.
Bon dia.
Quin tipus de zones al Baix Empordà i a la Costa Brava són les que es troben en perill per risc d'inundacions?
Bé, bàsicament totes aquelles àrees properes, immediates als recs, torrents i rieres, sobretot a les desembocadures d'aquests espais i al front litoral. Sense anar més lluny, l'espai que és un sector urbanitzable de l'ampliació del Port d'Aro. Aquesta zona és la desembocadura del Ridaura, té un front marítim d'uns 500 metres encara verge, amb un espai amb dunes i pineda, i és completament inundable, segons informes de l'Agència Catalana de l'Aigua. I malgrat això s'hi pretén implantar una urbanització de 350 habitatges, un hotel i 240 amarraments.
Clar, aquest és un exemple, però hi ha moltes zones al nostre país i aquí en concret que són inundables. El que crida l'atenció és que encara hi hagi plans urbanístics de zones no construïdes que estiguin fets sota en espais inundables. Això als propietaris els hauria de preocupar, haurien de ser els primers interessats, no?, en que no es construeixin aquelles zones.
Sí, propietaris i sobretot l'administració pública, que té responsabilitats directes en l'operació de planificació urbanística i territorial. És evident que els plans urbanístics del litoral s'han de revisar i s'ha de verificar que no s'urbanitzi, que no s'edifiqui en aquestes zones inundables. Tenim molts planejaments antics a la Costa Brava, però també és veritat que n'hi ha de més actuals, com el mateix que dèiem de Platja d'Aro, que permeten això, ocupar encara aquests terrenys. També tenim el problema de la impermeabilització del sòl, de l'entubament, de la artificialització i canalització de recs i rieres. I s'ha de canviar aquest sistema d'ocupació territorial. S'ha de respectar la natura i s'ha de permetre que allò que és natura, allò que són recs, rieres, torrents, rius, desembocadures, doncs no sigui ocupat, artificialitzat ni canalitzat.
El president Salvador Illa, com a reacció a la Dana de València, ha exigit als ajuntaments que facin un pla per preveure quines zones inundables hi ha i que no s'hi facin activitats. Vaja, regular les activitats en zones inundables. Vosaltres entenc que aneu més enllà i el que demaneu és revisar tots els plans urbanístics.
Sí, sí, efectivament. No, el president Illa es limita a la falta de planejament pel que fa a protecció civil amb risc d'inundació d'aquests concrets municipis. La protecció civil és reaccionar quan hi ha el fenomen natural, el desastre en marxa, els mecanismes d'alerta i de reacció, de restitució de serveis, etc. No, nosaltres anem més enllà, nosaltres volem que s'impedeixi arribar a aquella situació de desastre ambiental o de desastre per risc natural. Nosaltres demanem que es revisi el planejament i que es canviï aquesta, que s'impedeixi, que s'arribi a impedir aquesta ocupació del territori irregular en les zones inundables. Si revisem la planificació i impedim que hi hagin noves edificacions, noves urbanitzacions en sòl inundable, reduïm, òbviament, aquest risc de catàstrofe. Uh-huh. El president Illa parla de rectificar, de revisar activitats que ja es situen en zones inundables i que ja existeixen. Per entendre'ns, l'INUNCAT, el Pla d'Emergència per Risc d'Inundació de Catalunya, assenyala més de 1.000 espais crítics, però són espais crítics perquè ja estan ocupats amb edificacions, amb equipaments o amb grans infraestructures en zones que són inundables. Llavors parla de rectificar aquests espais ja ocupats. Nosaltres parlem de revisar tot el planejament per impedir que apareguin milers de nous crítics, de nous punts crítics més.
Uh-huh. Quan es parla d'aquestes revisions de planejament i sobretot ja anant al que és del que es tracta al final, que és limitar construccions, noves construccions en zones vulnerables o zones naturals al litoral, els ajuntaments moltes vegades responen que no tenen eines per justificar aquesta retallada o aquesta limitació de la construcció, sobretot perquè haurien haurien de fer front a indemnitzacions. El fet que aquestes zones puguin ser inundables donaria una justificació pel fet de prohibir una construcció a la qual, en teoria, els propietaris tenen dret?
Anem a veure, si la edificació encara no està feta, no tindrien cap dret. Ningú té dret a construir i edificar en una zona afectada per riscos naturals. Si no s'ha arribat a urbanitzar i no s'ha edificat encara, és evident que el canvi del planejament per rectificar allò que és un error, és a dir, ningú té dret per tenir a ser propietari d'un terreny, a urbanitzar-lo i edificar-lo. Aquest no és un dret natural de la propietat. El dret natural...
El dret en el moment en què està recollit el planejament. És a dir, quan, per exemple, les construccions a Sarriera, del Sarriera Living, i tenen dret perquè apareixen al planejament. Dic, si es demostrés que aquesta zona és inundable, seria... tindrien una justificació o un motiu per fer-ho desaparèixer?
Però anem a distingir entre les edificacions i activitats i usos ja existents, sí, i implantats, òbviament sí, es volen enderrocar per evitar el factor barrera i l'increment de risc, òbviament, com ja existeixen i estan implantades, tenen el dret a ser indemnitzats quan es rectifica la situació i s'ordena l'enderroc. No és així quan, en els supòsits que nosaltres demanem. Nosaltres demanem que es canviï el planejament per impedir que apareguin nous Sarrieres Livings. Nosaltres, per exemple, demanem a la Riera del Canadell, a Calella de Palafrugell, que encara no s'ha edificat el polígon d'actuació urbanística que preveu canalitzar-la i implantar-hi 50 habitatges. Com aquest espai encara no s'ha desenvolupat, si l'Ajuntament de Palafrugell modifica aquest planejament i elimina el dret a urbanitzar-lo, a canalitzar la riera i entubar-la i a fer-hi 50 habitatges, si l'elimina, en aquest moment no hi ha cap dret a indemnització. O el mateix, diguem, amb la riera de Mas d'Or, a Tamariu, que també es pot urbanitzar i edificar, o a la riera de Tossa de Mar, amb determinats polígons d'actuació previstos al POUM, que si es desenvolupen faran que apareguin en aquells marges de riera de Tossa doncs uns edificis. A la riera de Port Lligat, on ara l'Ajuntament de Cadaqués pretén traslladar la zona d'equipaments i el camp esportiu de Cadaqués, la riera de Llançà, amb el sector de Palandriu, o molts altres llocs, la riera de Calonja, no?, amb dos sectors urbanitzables, el sud 1, passeig d'hivern, la desembocadura del Tordera, que està ocupada doncs, amb càmpings, és una zona doncs, de risc. Nosaltres parlem de rectificar, revisar tots aquests espais per evitar que acabin sent urbanitzats i edificats. I demanem això, que els marges de riera no es canalitzin, no s'entubin, no es modifiquin, no s'urbanitzin i no s'edifiquin. Que siguin rieres i que permetin la seva funció natural, que és deixar passar l'aigua torrencialment quan es produeix l'aiguat.
Llegia... Digui, disculpi.
No, demanem això, que no s'ocupin les zones de desembocadures. Clar, si nosaltres entubem, canalitzem un riu, li marquem el seu espai de drenatge i el limitem i impedim zones de laminació naturals que serveixen per ser ocupades quan hi ha la gran avinguda d'aigua, doncs, òbviament, estem estretant la natura i estem provocant que es desbordi quan arriba l'aiguat. El mateix en zones de pals, com el Junquers, que també es preveu la urbanització en zona inundable, o aquell vial pals, que també està al vial nord, que està projectat en una àrea que afecta arrossars i zona també inundable. Doncs diguem que totes aquestes previsions del planejament que poden ser factor de risc natural i de desastre, doncs que siguin rectificades, es modifiqui el planejament i es canviï aquesta previsió per impedir que s'urbanitzi i s'edifiqui, que es transformi. Mm.
Llegia l'altre dia que arran dels aiguats hi havia algun especialista que deia si tens casa teva en un vial que s'anomena Riera o, vaja, Riera, Rambla, etc., preocupa't. Perquè això, encara que ara sigui un carrer, originalment era una riera i l'aigua té tendència a baixar per allà. Per tant, entenc que els propietaris que tinguin previst construir a la riera del Canadell o a la riera del Mas d'en Llor, molta il·lusió no els ha de fer ara construir, no? Vull dir que també pot ser una via perquè es descartin construccions en aquestes zones.
Bé, s'ha de verificar si és inundable o no i s'ha de modificar aquesta situació. Efectivament, tots els carrers que són rambles, que són rieres i tenen aquest nom, evidencien que han estat canalitzant-se i substituint l'espai natural que tenia una funció ben clara. I, òbviament, hem d'aturar aquest procés. Uh-huh. Per entendre'ns també, el Maresme, el mateix nom de la comarca, diu que era una comarca d'aiguamolls i de zones torrencials, etc. I, en canvi, no en queda pràcticament ni rastre, no?, dels aiguamolls del Maresme. Doncs no podem seguir urbanitzant i ocupant la natura de manera indefinida i no podem tampoc domesticar-la com hem volgut fer-la, impermeabilitzar-la, alterar-la, transformar-la. Mm. Hem de respectar uns mínims per evitar justament aquestes situacions de catàstrofe que en bona part no són inevitables i que no són tampoc casos puntuals i que són errors també detectables perquè s'ocupen espais que no han de ser mai ocupats.
Hem de conscienciar la població sobre aquesta edificació en zones inundables perquè siguin conscients d'on es troba el seu habitatge o, en aquest cas, la seva possibilitat de construcció?
No, òbviament que això mereix doncs, un gran esforç de l'administració amb revisar planejaments, amb donar a conèixer la situació de risc, els mapes de perillositat, i en evitar que es produeixi el problema. I després, òbviament, s'ha d'educar, s'ha d'ensenyar les formes de reacció i les formes d'actuació quan es produeix aquell fenomen de pluja torrencial o potent, amb gran intensitat, doncs de què s'ha de fer i com actuar.
Eduard de Ribot, portaveu de SOS Costa Brava, volia aprofitar, ja que el tenim aquí, tenen alguna novetat dels casos que estan judicialitzats o ja no judicialitzats, sinó encara en via administrativa sobre els quals doncs, han posat pressió? Per exemple, els últims doncs, en el cas d'Aigua Gelida o en algun altre cas?
No, en el cas d'Aigua Gelida, per exemple, en l'hotel, el qual ens oposem perquè suposa fer doncs, quatre grans volums edificatoris amb una muntanya, no? amb un bosc, el Puig de la Cadira, nosaltres hem fet al·legacions i pretenem que no s'aprovi aquest pla de millora urbana. Estem pendents de la resposta de l'Ajuntament. Mm-hmm.
Doncs ens ha acompanyat avui al Supermatí l'advocat de SOS Costa Brava per parlar sobre aquesta crida que feien en el dia d'ahir per demanar als ajuntaments que revisin els planejaments urbanístics i limitin la construcció en zones inundables. Eduard de Ribot, moltes gràcies i que vagi molt bé. Tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I déu-n'hi-do la plogudor que està fent ara mateix a la zona de Palafrugell. Hi ha un punt amb pluja forta, segons veiem el Meteocat, i això lliga amb el que ens deia ara fa un moment el nostre company Lídac Vilà, que avui podem tenir alguns xàfecs contundents en algun moment. Per tant, tardor amb pluges. I de seguida doncs, ampliarem la informació meteorològica amb l'Isaac. Però abans hem d'explicar, encara relacionat amb la Dana, desplaçaments o presència de les policies locals del Baix Empordà a la zona afectada, al País Valencià. Avui parlem dels casos de Palamós i de Palafrugell. Comencem per Palamós perquè tres membres de la policia local del municipi van començar ahir el viatge cap a València per col·laborar en les tasques de suport als municipis afectats per les riuades. L'equip està format per un sotsinspector i dos agents. que s'hi desplacen amb un vehicle d'atestats del parc mòbil local. La seva missió serà dur a terme tasques de seguretat ciutadana i control del trànsit en les zones més afectades.
Aquests agents formen part d'un contingent més ampli de policies locals de comarques gironines, entre els quals hi ha representants de Palafrugell, Platja d'Aro, Torroella de Montgrí, Caldes, Hostalric, Vidreres, Tordera i Riells i Viaverea. El grup treballarà al País Valencià des d'avui i fins diumenge per donar suport a la població i a les autoritats locals. Inicialment, els agents de Palamós s'incorporaran a les tasques del municipi de Sabadí, a la comarca de l'Horta Sud. No es descarta que puguin ser requerits en altres localitats segons les necessitats. A més del suport policial, Palamós ha imposat altres accions solidàries per ajudar els damnificats. Diverses escoles, entitats i empreses locals recullen aliments no perishables, productes sanitaris d'higiene i materials de treball per enviar-los als municipis afectats. Paral·lelament, Creu Roja anima la ciutadania a fer aportacions econòmiques a través del seu web, de l'aplicació Bizum o enviant SMS solidaris.
I la policia local de Palafrugell col·labora amb les tasques de rescat. Des de dimarts, agents de la unitat de drons són a la localitat de Catarroja, a la comarca de l'Horta Sud, i se n'afegiran 12 policies voluntaris més. En total seran diversos caporals, agents i dos vehicles per ajudar a les unitats d'emergència local.
Els agents de Palafrugell seran al territori afectat per les fortes inundacions durant les pròximes setmanes, mentre hi siguin necessaris. Estan equipats amb material de primers auxilis i rescat. És una de les iniciatives similars que han fet altres cossos de policia local gironins, com Blanes, Caldes d'en Malavella o Anglès, que també han anat a la zona zero de la Dana. L'acció se suma al punt de recollida de material de primera necessitat i d'higiene per portar-los al País Valencià. El punt de recollida obrirà fins avui a les 10 de la nit a les dependències policials. Cada dia, durant aquesta setmana, s'han enviat les donacions a un punt coordinat amb l'unitat militar d'emergències i s'han omplert fins a 3 camions diaris. La recollida segueix les indicacions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre els materials més necessaris en cada moment. I també l'Ajuntament de Palafrugell agraeix el suport de la ciutadania, les empreses, transportistes, centres educatius, associacions, entitats i clubs esportius del municipi.
Com us dèiem, a més dels agents de Palamós i Palafrugell, recordem que les policies locals de Sant Feliu i de la Bisbal també han anat al País Valencià per col·laborar en tasques de seguretat i assistència a les zones afectades per la Dana. Els agents estan treballant en els municipis especialment afectats, com Aldaia, Picanya, Sedaví, Paiporta, Catarroja i Massana, on desenvolupen tasques de seguretat ciutadana, especialment durant les nits, i també assistència i auxili als veïns. A Palafrugell també l'Ajuntament ha començat treballs per obrir i mantenir franges de protecció contra incendis forestals. Els treballs, que van començar el mes d'octubre, s'acabaran el gener del 2025. L'objectiu és reduir el risc de propagació del foc tant a l'interior de les zones habitades com cap a l'exterior, per garantir més seguretat. Les tasques inclouen talar arbres, desbrossar el sotabosc i retirar arbres morts. Aquestes accions permeten un accés més fàcil pels equips d'extinció i la maquinària de manteniment si hi ha un incendi. Les actuacions es fan de manera periòdica en urbanitzacions de Calella, Llafranc i Tamariu. El projecte forma part del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència i està finançat pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea. Encara al medi natural, l'alliberament de 220 tortugues d'estany a les ribes del Ter des del 2015 ha permès que neixin cries d'aquesta espècie en l'àmbit natural. Ho explicava la directora del Consorci del Ter, Teia Puigvert, en una entrevista al Supermatí. Tot i això, ha recordat que cal mantenir aquests espais en bones condicions i nets de deixalles perquè aquesta i d'altres espècies puguin viure en aquest hàbitat en bones condicions.
L'alliberament d'aquestes tortugues forma part del projecte Life Potamofauna i aquest no es pot entendre sense la col·laboració entre les diverses administracions i entitats. Una part clau de l'èxit d'aquest programa rau en la col·laboració amb el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, situat a Garriguella. Aquest centre va començar un programa de cria en captivitat de tortugues d'estany el 1992, després de capturar els últims exemplars que quedaven al Baix Ter.
Amb l'esforç de moltes entitats, el Consorci de l'Estany, el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, nosaltres i així, es va intentar anar recuperant, bueno, de les altres ens anem recuperant diferents nuclis de població a riberes del Baix Ter, també a l'Estany de Banyoles, que també pertany a la Conca del Ter, i anem treballant plegats per fer realitat la recuperació d'aquesta espècie que està en perill d'extinció.
El projecte té una especial rellevància per la preservació de la biodiversitat en els espais fluvials, que segons informa Estat de la Natura 2020 són els ecosistemes que han perdut més diversitat biològica. Els anys 70 i 80, marcats per una contaminació intensa i la manca de polítiques de sanejament d'aigües, van afectar greument el riu Ter. Avui la reintroducció de les tortugues forma part de l'esforç per restablir l'equilibri natural, contribuint així a augmentar la presència d'espècies autòctones i evitar-ne l'extinció.
A més de l'alliberament de tortugues, el Consorci del Ter ha organitzat una jornada de neteja fluvial al cap de setmana del 9 i el 10 de novembre per ajudar a mantenir l'entorn net i adequat per les espècies reintroduïdes.
Aquesta jornada compta amb la participació de diversos municipis, com el del Baix Ter, com Sant Julià de Ramis, Torroella de Montgrí o Canet d'Adri, entre molts d'altres. La iniciativa, marcada dins el projecte europeu Let's Green Europe, busca sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir nets aquests espais naturals.
Llavors, el fet de participar en aquestes activitats de voluntariat, d'una banda, ens dona a conèixer el medi on estem fent aquesta activitat, no? A gaudir-ne, a aprendre quin és el nostre medi natural més proper, i després això, a prendre consciència que moltes vegades ens trobem residus que són llaunes, que són embolcalls de patates o de snacks, com si diguéssim, que la gent quan va passejar els llença al medi, no? Llavors és una manera de col·laborar i de ser més conscients de quins són els comportaments que hem de tenir quan visitem el medi natural.
Segons el Consorci, la participació ciutadana és clau per millorar l'estat de conservació del medi natural, ja que les deixalles acumulades al riu poden causar problemes a la flora i fauna locals. Teia Puigbert admet que, tot i que cada cop hi ha més consciència a l'hora de mantenir nets aquests espais naturals, hi ha persones que no són conscients que cal recollir aquests residus quan anem en aquests espais.
I de la protecció del medi natural a la protecció del patrimoni. Perquè el Consell Comarcal està fent treballs de manteniment a l'entorn del dolmen de la Cova d'Andaina, que està situat a Romanyà de la Selva.
Aquestes tasques inclouen desbrossament, neteja i condicionament per garantir que l'espai es mantingui net i enjardinat. Els treballs es realitzen les brigades al Centre Especial de Treball Tramuntana. El projecte compta amb el suport financer de la Diputació de Girona i fons propis del Consell Comarcal. Recentment s'ha netejat un banc de pedra a l'aparcament amb netejadors industrials i s'ha retirat una placa molt malmesa. Aquest monument, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, és un dels més visitats del Baix Empordà. Per millorar l'experiència i els visitants, també s'ha instal·lat un nou plafó informatiu supervisat per la Comissió Territorial de Patrimoni de Girona.
8:37, la Cambra de Comerç de Palamós ha posat en marxa un curs avançat d'intel·ligència artificial per a emprenedors i emprenedores. Una durada de 30 hores en format online, amb molt bona acollida, i això, clar, demostra que creix l'interès per aquesta tecnologia entre els empresaris de la comarca.
Aquesta nova formació sorgeix arran de l'èxit dels dos primers cursos presencials d'intel·ligència artificial que es van celebrar aquest any, que van esgotar també les places poc després d'obrir les inscripcions. La iniciativa busca oferir als emprenedors eines pràctiques per millorar la seva competitivitat, abordant temes com la integració de la intel·ligència artificial en els processos empresarials, l'automatització de tasques o l'anàlisi de dades per optimitzar la presa de decisions. El president de la Cambra de Comerç, Pol Fages, s'ha mostrat satisfet amb la resposta del teixit empresarial. Fages, a més, ha destacat la importància de la col·laboració amb la Cambra per desenvolupar activitats que responguin a les necessitats reals del territori. Degut a la gran demanda, la Cambra ha obert una llista d'espera al seu web per a futures edicions d'aquest curs. Això vol reafirmar el compromís de l'entitat per continuar impulsant la formació i l'ús d'eines innovadores entre els empresaris locals.
Gràcies, Maria. Parlem ara dels caganers. Perquè caganers.com amplia el seu catàleg amb fins a 700 figures, amb personatges com Dani Olmo, Miki Núñez o Jimi Hendrix. El catàleg de caganer.com incorpora mig centenar més de noves peces de personatges representatius del món de la música, la comunicació, l'esport i el món digital.
Entre les novetats esportives també destaquen Vinícius Júnior del Real Madrid, Cristian Estuani del Girona o Nico i Iñaki Williams de l'Atlético de Madrid. L'escultor i membre de l'empresa, Marc Alós, admet que la falta d'activitat política els ha fet crear figures centrades en altres temes per la presentació d'enguany i, sobretot, han creat diversos personatges reconeguts del món del futbol.
Aquest any l'actualitat tan política com així, tot i haver les eleccions americanes, però amb dos candidats que ja teníem, doncs no era el cas i hem apostat, en aquest cas, pel futbol, no? Pel futbol i una miqueta per la ruta de botigues que tenim nosaltres.
En l'àmbit musical destaca la incorporació dels quatre membres dels The Beatles representats en l'escena d'Abbey Road. També s'han creat figures de Jimi Hendrix, caracteritzat per tocar la guitarra amb l'esquerra, i el cantant català Miki Núñez. Pel que fa al cinema i la televisió, els caganers d'aquest any inclouen personatges com Darth Maul, de La Guerra de les Galàxies, Buzz Lightyear, de Toy Story, Fiona, de Shrek i Robocop, entre d'altres. També s'incorporen figures més clàssiques, com el discòbul grec, el faraó Tutankamon i l'home del Vitorbí, obra de Leonardo da Vinci. Completen l'apartat de novetats els caganers d'en Pop i el gos fet de flors que hi ha instal·lat a tocar del Museu Guggenheim de Bilbao, el noi i noia castellers i els caganers tradicionals amb versions de diferents mides i disponibles en ambdós sexes.
Però un dels reptes de l'empresa en els darrers anys, ja ho sabeu, ens ho expliquen des de fa temps, ha estat desestacionalitzar, si és possible, es veu que sí, la figura del caganer.
Marc Alós afirma que aquesta estratègia els ha portat a obrir botigues físiques a Barcelona, Madrid, Bilbao i Platja d'Aro.
Actualment, dintre les botigues, ens trobem molta més gent de fora que no pas del país, no? I sobretot quan la traiem del context aquest de novembre-desembre, que és quan estem acostumats als catalans, sobretot, anar a veure els caganers o les fires de Nadal, i és quan fas la compra dels caganers familiarment, no? I vas amb els nens o amb la parella o amb els amics, no? A veure la col·lecció. Doncs ara, la resta de l'any, un tant per cent molt elevat, un 80 i molts, són gent de fora.
L'èxit de vendes dels caganers de Messi amb la pilota d'or i de Donald Trump, així com la popularitat de figures clàssiques com el pagès amb barretina, demostren que el producte segueix tenint una gran acceptació.
3 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Avui la cançó del dia, una de les cançons del dia, escoltem Boig per tu, la versió que n'han fet Flashy Ice Cream.
Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum. Els meus poliamorosos, mai poliviolents. 1, 2, 3, pica paret, em mira i para el temps. I veig més que un telescopi. Això és com el tot i sempre amb la mateixa gent. I és que ens vam criar en pisos petits on no caben el sol. Els meus atletes amb medalles davant de la poli. Els meus nens estan al podi, desitjant que no s'acabi mai la nit. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum. No trec del meu cap i com t'he enyorat. Hem rigut i hem plorat. Servir li ha acabat. Em treu el polo placat per qui vida el bar Manolo. Fent cardio mullat, flow waterpolo. Sense tu no m'omple fer soldautes a l'Apolo. Si sóc fidel a tu com l'Atleti, com el Xolo. Baby, tot canvia, el calaix dels mitjons ja en els teus tangues. Corre caminos, vam saltar totes les trampes. És com l'amor, com més en dones, menys es gasta. I l'ambició és com un forat a la butxaca. Em passo totes les nits buscant-te. Si no sóc jo qui et cuida, qui ha de ser? M'han dit que t'estàs veient amb un altre. A la meva copa hi havia el teu anell. Per això em passo els dies esperant la nit. Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu.
sense la teva llum.
Me la veuré.
No trec del meu cap.
No trec del meu cap.
I com t'he enyorat.
I com t'he enyorat.
Hem rigut i hem plorat.
Hem rigut i hem plorat.
Servir-li acabat. Tots per tu.
Vinga, doncs un minut i arribarem a tres quarts. Moment de parlar de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Hola, molt bon dia, com anem?
Bé, bé, molt bé. Molt bé, amb ganes de les estrenes d'aquesta setmana i amb ganes d'anar al cinema. Jo hi volia anar a veure la nova d'en Clint Eastwood, però vaig pensar, mira, després de la decepció de les eleccions, jo era molt procamada, després de la decepció, l'última cosa que tinc ganes de veure són coses dels Estats Units, a més deu ser Estats Units en vena, en Clint Eastwood, a més en Clint Eastwood que és trampista, vaig dir, mira, ja la veuré la setmana que ve.
Molt bé, podries haver anat a veure Anora, per exemple.
Anora, sí, recorda'm.
Sí. Sí, és la, bé, una jove prostituta que s'enamora del fill d'un oligarca rus. Divertidíssima, divertidíssima. Jo crec que amb aquesta pel·li haguessis desconnectat i tot hagués entrat molt millor. És molt divertida la pel·lícula i també té un punt realista i és la guanyadora, que vam dir, del Festival de Cannes d'aquest any. I super, super recomanable, eh? Una pel·lícula que m'ha encantat. Aquestes que ja tinc a la llista del millor de l'any.
Doncs, molt bé, doncs me l'apunto, és veritat. Doncs ja està, ja tinc pel·lícula per anar a veure al cinema. El Jurado número 2, la d'en Clint Eastwood, l'has vist?
Encara no l'he vista, no he pogut, però a veure si puc escapar-me aquest cap de setmana i la veig ja d'una vegada, perquè també, bé, pobre Clint Eastwood, li han estrenat en molt poques sales als Estats Units, ja la treuen, i jo crec que d'aquí pocs dies la veurem, sí, la veurem en digital com a mínim, i han anunciat que en 5 setmanes estarà a HBO Max.
Bueno, però jo ara ho veia que als Orcines d'aquí de Platja d'Aro, per exemple, hi ha poques sessions, que per ser una estrena de la setmana passada...
Sí, 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 també és una pel·lícula que però ha que funcionat
no
bé.
Això t'anava a dir, no ha tingut èxit?
Aquí sí, sí, sí. Yeah. Però no ho sé, és que també arriben moltes pel·lícules i és com que s'ha d'anar a deixar lloc a les que venen. És a dir, tenim aquest problema de sobreproducció que ens les mengem. O sigui, si no la vas a veure el primer cap de setmana ja has fet tard.
Ja, ja, ja. Molt bé, doncs va, anem amb les estrenes d'aquesta setmana. Comencem per Netflix, no?
Anem per Netflix, una sèrie molt esperada, la seva segona i última temporada, que basada en el videojoc, que és Arcane League of Legends.
Tenies razón, Kate.
Ai, anem a buscar la versió en latino, però bueno.
És igual, va.
És animació, això, eh?
Ja no és.
Sí, animació, un tipus d'animació molt particular, molt diferent. Recorda bastant a l'estil de Spider-Man Into the Spider-Verse.
Sí.
L'estil, i bé, és basat en el videojoc, basat una mica personatges i tal, no? Però llavors tota la trama és diferent i és una història que, la veritat, està molt i molt bé. La primera temporada és això, fa un parell d'anys que es va estrenar. Juga amb un estil steampunk, és a dir, és com barrejar tecnologia i coses que són anacròniques, no acabarien d'encaixar, i és un món fictici, en aquest cas la rivalitat entre dues ciutats, una ciutat rica, que és Piltover, i una altra ciutat que és sòrdida, plena de mafiosos, que és Zaun. I entre aquestes dues ciutats hi ha doncs aquest pique, no?, entre els mafiosos i els rics, i alhora una de les ciutats s'ha fabricat un artilugi, que és el Helltech, que hem d'explicar que en aquest món existeix la màgia, no? Doncs aquest Helltech permet controlar la màgia, això a Piltover, i en canvi a Zaun han creat una droga que és el Shimmer, en què els humans es transformen en monstres. Aleshores veiem els diferents protagonistes com s'aprenen i tal, no? Tot això, de fons, o en primer terme, la història de dues germanes, Vi i Jinx, que es separen per circumstàncies que veiem a la primera temporada. Una acaba a Piltover i l'altra a Zaun. Uh-huh. I aquí continua una mica la història, tot això. La característica que s'estrenen en tres parts, però en aquest mes, és a dir... aquest primer cap de setmana, dia 9, perquè això és dia 9, és dissabte, arriba la primera part, el 16 de novembre la segona i la tercera el 23 de novembre.
Això ens deies que és segona temporada.
Sí, segona i última, eh? Vull dir, aquí acaba aquesta història.
Recomanes recuperar la primera?
Si no us en recordeu, sí.
Bueno, jo no me'n recordo perquè no l'he vist, però vull dir... Si no.
Ah, doncs, sí, home, prova, mira un parell de capítols o tres. Val. I si t'agrada, ja estaràs molt a dins, eh? I si no, dius, bueno, no, no és el teu rotllo.
Molt bé. Ara tenim un missatge de la Maria Carey. It's time, vol dir que ja arriben les estrenes de Nadal, eh?
Sí, senyor, ja tenim els llums penjats, no encesos, però ja penjats, a les ciutats, i ja passem del Halloween de Terrifier a pel·lícules de Nadal. És a dir, no hi ha descans.
Doncs va, amb què comencem?
Comencem en Red One.
497, 498, 499, 500.
Hay que poner más peso.
Sí, entendido. Te veo bien, Nick.
Que és el Pare Noel que s'està entrenant?
Bé, el Pare Noel que s'ha segrestat, en aquest cas. Oh. És a dir, el segresten, se l'enduen. O sigui, ja alguna cosa passa, no sabem exactament què. El Pare Noel, que és el J.K. Simmons, per cert, és segrestat. Aleshores, el que fa la... Bueno, no, la Casa Blanca anava a dir. El que fan els del Pol Nord és anar a buscar el caçarrecompenses més important del planeta, que és el Chris Evans, en aquest cas, no? el Capità Amèrica de les pel·lícules de Marvel.
Molt bé, ens agrada.
I, sí, sí, i s'ajunta amb el cap de seguretat del Pol Nord, que és el Dwayne Johnson, no? El de Rock, i tots dos se'n van a la recerca del Pare Noel. I ja està, és una tonteria sí. immensa.
Té una pintadona de gambarrada, aquesta pel·lícula.
Sí, la fa el director de Jumanji, el Jake Kasdan, que ja havia coincidit doncs, amb el Dwayne Johnson.
Veig un os polar que parla.
Sí, 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 ossos polars que parlen, ninots de neu malvats... bé, és a dir, agafa tot aquest imaginari de Nadal i el porta... les cintes d'espies d'acció estil James Bond i coses d'aquestes, no? I ja està, doncs hem de rescatar el Pare Noel perquè si no, no hi haurà Nadal.
Molt bé. Bueno, no pinta malament, no?
No, les crítiques han estat desastroses, si t'ho dic, sí
però... malament.
Però bueno, el tràiler té la seva gràcia.
Sí, si jo si fos pel tràiler la miraria.
Sí, sí.
Potser no per anar al cinema, però una tarda de dissabte tonta a casa, sí.
A veure, jo crec que aquesta pel·li l'estrenen ara, saps? O sigui, ja, sí. Perquè per Nadal pugui sortir en plataformes clar. I la gent la vegi.
Clar, 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 clar. Sí, sí, perquè bàsica. Ara mateix no fa per anar a veure una pel·lícula.
No,
Nadal,
no, no. Bueno, encara no.
I potser hi ha llocs del planeta que sí, però aquí encara no. Va, anem amb la següent. Aquesta
anem per la següent, sí. Sí, aquí ens posem una mica més seriosos i parlem de Marco.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
Ara, explica'ns una mica qui és aquest Marco, l'Enric Marco, que és un protagonista, és un personatge curiós.
Sí, curiós per dir-ho d'alguna manera. És a dir, Enric Marco era un sindicalista que era president d'una associació, que era la Miquel Macausen, d'Espanya, sí. I explicava que ell havia estat, durant la Segona Guerra Mundial, al camp de concentració de Flossenburg. No? Hi havia molts jueus, però també hi havia gent d'altres països que es posaven en els camps de concentració. Aleshores, ell el que va ser falsejar la seva biografia per tal que treure rèdit d'aquesta situació. Un tipus curiós perquè aquest engany que ell va perpetrar se'l va arribar a creure en algun determinat moment. Aleshores, rascant, es va anar investigant i es va descobrir que tot això era fals. A més, ell anava per als instituts fent xerrades explicant les seves experiències en els camps de concentració nazis, etc. No? Va ser un cas que va sortir a més tots els informatius, totes les notícies del moment, vull dir que va ser descobert a pocs anys de que Enric Marco morís. Eh? Vull dir que va estar durant molts anys enganyant a tothom.
Pinta bé, clar, és ficció. Eh? De fet, veig que l'Eduard Fernández, que aquest any s'està sí. coronant amb personatges sí, sí. històrics o de la història recent.
Correcte. A més, està supercaracteritzat. O sigui, la fisonomia que li veiem aquí s'assembla molt a l'Enric Marco de veritat, vull dir que molt bon treball de caracterització, però bé, encara es reconeixem la seva veu i la seva manera d'actuar, no?
Doncs pinta bé, no sabia que la feien i quan m'ho vas enviar dic, hòstia, això què és? Pensava que no fos en sí. Marco, el Marco no, de No te vayas mamá.
Exacte, el del mono, no, no. No, es va estrenar al Festival de Venècia i això va ser a principis de setembre i ara doncs ens arriben aquí. I amb moltes ganes de veure-la també.
Va, què més?
Què més? Anem en aquest cas a Prime Video en una pel·lícula que es diu El asesino del juego de citas.
All right, everybody, let's get started. Live from Hollywood, California, it's the dating game!
De què va això?
Mira, això és una pel·lícula que dirigeix... sí, dirigeix i protagonitza Anna Kendrick. Anna Kendrick, que és actriu, que va fer, doncs, ostres, com es deia, aquells musicals d'aquella trilogia, sí, Pitch Perfect. I en aquest cas és una història real, que mira que és rara la història real, però és així. Això va succeir a Los Angeles a finals dels anys 70 i en aquest cas ella interpreta a una aspirant actriu que va en un concurs de cites. I en aquest concurs
de la tele, eh?
Sí, un concurs aquest, bueno... Aquí,
Amor a primera vista, una cosa així.
Exacte, no? Un concurs que porta per nom de Dating Game, no? Que podria ser d'aquests doncs, tants que fan a les televisions, però de l'època, no? És una noia asseguda en un sofà, una cosa que deixa que els aspirants no es vegin, no? Per tal que ella no els pugui veure, i aleshores ella va fent preguntes i ells van contestant. Amb la particularitat que un d'ells és un assassí en sèrie i això és un sistema per recollir una de les seves víctimes. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, la protagonista acabarà triant malament, acabarà triant a l'assassí entre els tres aspirants
i
a partir d'aquí...
Si no, no hi hauria pel·lícula.
No, si no, no hi ha pel·lícula, s'acaba ja. Tot i que és curta, eh? Són 89 minuts només.
Bueno, molt bé, eh? Molt bé.
Sí, sí, sí. I bueno, anirem veient aquesta cita, aquest tio, no?, que bueno, sembla que sigui una bona persona, en realitat començarà a tenir comportaments estranys davant d'ella i no expliquem res més perquè veieu com es desenvolupa tot plegat.
I després, la següent pel·lícula, que també és de Prime, com es diu? Perquè la vaig buscar i ara sí. Estava revisant i no em surt res per aquest nom.
Es diu millor adulta o My Old Ass.
Ah, My Old Ass. I de què vam?
Mira, però, a veure, el títol de My Old Ass és més representatiu perquè, clar, millor adulta és com... Anem a suavitzar la traducció, no? L'altre és El meu cul vell.
Sí.
I bàsicament és això, una noia que es troba amb la seva jo més jove, no? En el moment aquest de pas de l'adolescència a l'edat adulta, no? Coming of age, que diuen els americans. Sí. Doncs és això, però en aquest cas el teu mentor ets tu mateix, però de gran amb 39 anys, no? I t'expliques coses, et dones consells i fan coses una mica estranyes, no? Per exemple, estan aquí les dues noies i diuen, bueno, i si ens fem un petó, no? Allò de fer-se un petó a un mateix, com podria arribar a ser? Bé, total, que al final li dona consells, sobretot de, mira, aquest paio que a tu t'agrada molt, que vindrà, si te'l trobes algun dia, passa d'ell, vale? Li dona aquest consell. I a partir d'aquí, doncs, bueno, anirem veient si és que passa o no passa i tal. La pel·lícula està bé per la relació que tenen elles dos, sobretot ella, la protagonista, que és l'Aubrey Plaza, sí. Que l'acabem de veure ara mateix a Agatha, aquesta sèrie de Disney, que interpreta... Bueno, no sé si dic quin personatge interpreta, per si encara no l'ha vist. Bueno, diguem que és el personatge de Rio, i a partir d'aquí llavors ja sabreu qui acaba sent a la sèrie. I bé, és una pel·lícula que està dirigida per Megan Park, que és la seva segona pel·lícula, i comèdia... Doncs amb punts dramàtics, rotllo romàntic, però molt bé. Jo la recomano moltíssim.
Molt bé, doncs pinta bé també a Prime, eh?
Sí, la trobareu a Prime a partir... Mira, aquesta d'avui mateix, o sigui que no caldrà que espereu demà o dissabte. Molt bé.
A veure, cinemes de proximitat. Aquest cap de setmana tenim a Begú Marco. Ja la fan aquest cap de setmana des de demà, dissabte i diumenge. A Torroella hi fan Societat Negra, Guardians de l'Òpera, que és pel·lícula d'animació, i sobretot aneu-hi de cap, si encara no l'heu vist, el 47. La fan tant dissabte, tant divendres, no, dissabte, diumenge i dilluns a 9:45 de la nit. Aneu-hi de cap. La pel·lícula, com dèiem ara també amb l'Eduard Fernández. La recomano moltíssim. I a Palafrugell aquest cap de setmana no hi fan cinema, és la festa petita de Sant Martí, hi ha diverses activitats, però sí que el cap de setmana que ve tindrem Marco, també. Per tant, dues oportunitats per veure aquí prop de casa aquesta pel·lícula sobre l'Enric Marco. Ignasi, gràcies, i ens retrobem la setmana que ve.
Amb més pel·lis i sèries, el que faci falta.
Vinga, va, que vagi bé.
Va, una abraçada, adéu. Adéu.
Seguim amb la inestabilitat i el temps allavantat. Avui dijous, nova jornada de cel tapat i precipitacions intermitents, d'anar fent, però que localment poden deixar acumulats importants en poca estona. Temperatures sense canvis, poca diferència entre el dia i la nit, valors al voltant dels 18 graus. A la mar seguirà el vent de llevant, no gaire intens, i a poc s'anirà remenant la mar de fons. Demà divendres continuarem amb núvols i algun ruixat.
Gràcies, Isaac, i gràcies a tothom que ha fet aquest informatiu, que ha pogut escoltar Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, l'informatiu comarcal del Baix Empordà, amb tota l'actualitat del que passa al municipi. Demà a les 8 ens hi tornem a posar, com sempre, de 8 a 9. Va, que vagi bé, bon dia.